La música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat. FM. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del 30, meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
Radioteatre amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a 3bs.cugat.cat. La mitja marató de Sant Cugat torna amb més força que mai. El proper 20 de novembre t'esperem en un nou recorregut més atractiu i ràpid. Tres distàncies per escollir: 21 quilòmetres, 10 quilòmetres o 5 quilòmetres. Curses infantils per als més petits de casa. Prepara't per viure un cap de setmana ple d'activitats per a tota la família. Inscripcions obertes a mitjamaratosantcugat.com. Torna la teva mitja.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què, en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és así. Verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Que bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Everything that happens in life
can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta música, intento cantar i no ho aconsegueixo mai, i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. A veure, avui farem un canvi, no hi haurà homilia, i no hi haurà homilia perquè tenim dos convidats, i dos convidats que ens poden explicar moltes coses, i jo que explico l'homilia ho puc explicar perfectament la setmana vinent, o sigui que no passa res. Tindrem en Carles Martínez, que està aquí, a l'estudi. Gràcies, Carles, per tenir-te aquí.
Gràcies a vosaltres.
I tindrem després una conferència telefònica amb en Joan Iago, que és el director de què parlem quan no parlem de tota aquesta merda que es passa al Teatre Auditori aquest diumenge. Però posem una mica de música? Posem una mica de música. Aquí veig els tècnics que estan escoltant la música de Bach i n'hi havia un que em sembla que estava començant a fer una mica la siesta, però espero que no, perquè estem parlant de Bach, l'obertura de l'estil francès. I per què hem posat aquesta música? Hem posat aquesta música perquè volem parlar amb en Carles Martínez i d'una obra que va presentar a la setmana passada a la temporada alta de Girona, una obra que està escrita per Manuel Carrer. I Emmanuel Carrer és un gran autor guionista també, i presenta, havia fet una novel·la i després una pel·lícula de l'Adversari. I això és el que hem presentat ara a Girona, amb aquest festival que jo tinc sempre tanta enveja que no tinguem a Sant Cugat una cosa com aquesta, que és l'Adversari. Carles, aquesta obra de Manuel Carrer vau presentar amb tres funcions, si no m'equivoco.
Sí.
I està dirigida per Julio Manrique.
Sí, senyor. Sí, sí.
I el guió, l'adaptació de l'obra, està feta pel mateix Julio Manrique, per la Cristina Genovat.
Sí.
I
pel Marc Artigau.
Pel Marc Artigau. Tu fas tot el personatge, anava a dir, el personatge principal, definitiva, el qual parteix d'un fet real, d'una història real.
En tot cas, principal no ho sé, però l'objecte d'estudi, segur. De l'objecte d'estudi, sí.
No, el personatge a partir del qual...
A partir del qual...
Es genera tot. Explica'ns una mica el contingut de l'obra.
Bueno, l'Adversari, més enllà de la inspiració del Carrer en els fets reals, el Carrer té uns quants punts de referència molt importants. Un, que els hi ve ja de la gran tradició de novel·la que tenen, policia, que a França, un és el Simenon. I un altre, el punt de partida, la inspiració, donant-li la volta a tot això, és el Truman Capote i a Sang Freda. El que passa és que allà l'autor estava omniscient i aquí... És tot el contrari. El Carrer, això funciona, la novel·la funciona pràcticament com una... Si no com una entrevista, poc li falta. L'autor entra dintre els fets reals i és el seguiment, bàsicament, de l'horror aquest que va passar als anys 90, l'any 93. Jean-Claude Roman, un senyor de la zona del Jura, de la comarca del Gex, del Gex, que toca a Suïssa, una gent que havien tingut negoci de la fusta a casa seva, vull dir que eren gent que venien del món rural, però que havien tingut negocis, L'avi, el pare, havien tingut indústries de fusta i de sobte, doncs, gent amb un nivell econòmic no alt, sinó molt alt, tenien Suïssa al costat, cobraven en francs suïssos. Era una miqueta, a veure, era una situació que en riuten de molts llocs d'aquí, no? Un món d'una burgesia de províncies establert dintre de la comoditat i de la tranquil·litat màxima, i de sobte apareix un cas així espeluznant, no? Un individu que des de petitet, gent amb una tradició catòlica molt forta,
important també aquest fet.
Molt important. Aquest és un fet molt important. Res, una persona que a casa seva doncs, no va tallar mai el cordó umbilical amb els pares. Gent rural, de formació catòlica molt intensa. Aquest nano el van ensenyar doncs, que hi ha coses que millor no dir-les a la vida perquè fan patir. Aquesta escalada del patiment judeocristià. Aquest nano s'ho va creure, no va tallar mai el cordó umbilical. Aquest nano es va fer gran, però seguia sent un nen. Una persona molt introvertida, en el col·legi li feien una mica de bullying, no li anaven bé els esports, amb les noies tampoc no li anava bé, una persona desgraciada, parlava amb el seu gos, per altra banda treia un 16 amb les notes, era un superdotat. Com a anècdota, quan el van tancar a la presó va aprendre, sense anar més lluny, l'exemple que poso, va aprendre japonès de manera autodidacta, era un coco per un cantó. Però una persona no realitzada, no construïda. No es va construir com a persona. I llavors era una persona que per quedar bé davant dels fills i de la dona va fer una cosa tan infantil com fer-se passar per un gran investigador de l'OMS i va fer creure aquesta mentida a tots els del seu voltant durant 18 anys. Ell feia veure que se'n anava a treballar i al contrari, es quedava en un parador de l'autopista a llegir revistes i diaris atreçats i va estar mentint durant 18 anys i abans de que l'enganxessin, per por, va matar tota la seva família. Va matar els seus dos fills, va matar la dona, va matar els pares i suposadament, això no hi ha hagut proves, però se suposa que també va matar el seu sogre. I va estar a punt de matar la seva amant, però no ho va aconseguir. La seva amant se li va revoltar quan l'estava agredint i això el va frenar amb ell. Quasi com el Messie Verdú del Chaplin.
Sí.
Ja hi he pensat, hi ha una seqüència en l'obra que, i a més un comentari del Carrer dintre de la mateixa novel·la, que el seu editor li va dir que si hagués volgut, si l'argument de l'adversari no té cap mena, o sigui, és tan inversemblant tota la situació que segurament a segons quin editor n'és li diria que no és versemblant perquè és una cosa absolutament rocambolesa. No el va enganxar mai ningú, o sigui, ningú el va descobrir mai. L'única persona que el va descobrir, però ja a posteriori, va ser un dia fent autostop, va pujar una persona, un tio. I després, quan el van tancar a la presó, resulta que aquest tio era un delinqüent perillosíssim, però era l'amo de la presó. I li va salvar la vida allà dintre. Se'n van recordar que és algú que el va pujar. És a dir, qualsevol argument que presentessis un guió, no te'l creuria ningú. Vull dir que la realitat és d'un rocambolesc absolut. Aquesta és la història d'aquest senyor.
Jo hi crec molt en això, perquè sempre penso el mateix quan veig una notícia, quan la llegeixo o quan la veig a televisió, sempre penso, si això jo ho poso en una novel·la, doncs em diuen això que acabes de dir tu.
Sí,
això
sí.
No pot ser, és impossible. Si la veritat sempre supera la ficció, i si vols fer ficció copiant la realitat...
Sí.
Et passa aquesta circumstància.
Et passa aquestes circumstàncies.
Et diuen, això no pot ser,
clar.
Això no va.
Clar, perquè hi ha un misteri també, que és que hi ha coses, no sé per què, és un misteri, no sé per què hi ha coses de la realitat que no funcionen des del punt de vista teatral i de les arts. No sé per què, i són molt veritat. I en canvi, altres que són més mentida funcionen des del punt de vista de les arts. És un misteri. Segons què és teatralitzable i segons què no.
Perquè l'obra, tant el Manrique com la Cristina Genevat, i el que han fet ha sigut... Tu fas el paper d'aquest personatge,
sí.
I aleshores el Pere Arquilloé, sí. El que fa són molts papers...
El Pere Arquilloé fa de Demiurg i fa tots els fantasmes del Roman. O sigui, el Roman, la dramatúrgia, que és un prodigi el que han fet ells tres. És un prodigi perquè han convertit... O sigui, no han fet una adaptació d'una novel·la. han fet algun molt més interessant. Han elaborat una dramaturgia, han elaborat alguna cosa a partir de la qual se'n pot fer teatre d'això. I això és molt interessant. Ho han convertit en una mena de flashback continu en base al judici. L'eix principal és el procés roman. Enmig del procés, com si es tractés d'un ciudadano Kane, s'ha passat endavant i enrere, passant revista als fets. I això és el que han fet ells tres, que és una meravella. I llavors el Pere Arquillué, la funció és de demiurg, de narrador, i al mateix temps interactuant.
O sigui, tu en aquests moments el que fas és, com a personatge, com un roman, parles amb la teva dona, o parles amb el teu sogre...
Parlo amb el fiscal...
O parles amb el fiscal.
Sí, sí, o parlo amb o sigui, el Pere fa tots els personatges de l'auca, que són totes les veus, funciona com un oratori, com si estiguéssim davant de la Passió segons Sant Mateu, la Passió segons Sant Carrer. Hi ha un evangelista, que és el Pere, i després dona veu, no en aquest cas a Jesús, sinó a l'antagonista, l'adversari, en aquest sentit. Em dona veu a mi en els diferents... O sigui, l'assassí en aquest sentit, com Don Quixot amb els seus fantasmes, jo vaig interactuant amb totes les veus que em posa el Pere, des del narrador fins al fiscal, fins l'advocat, la dona, els fills, els pares, els sogres, etc, 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 totes les veus.
Però el personatge, una vegada es va descobrir el fet, una vegada es va saber que havia matat la seva família, etc,
sí.
La reacció personal va ser en algun moment de dir, estic penedit d'haver-ho fet?
Sí, absolutament. Ell es va intentar suïcidar, però ho va fer molt malament. S'ho va pensar
això
molt.
Passa, això passa.
S'ho va pensar moltíssim. Bàsicament, és la història d'un covard, d'una persona amb una por terrible. El resultat és crònica negra d'un assassí en sèrie. Igual que un Manson, igual que un Jack el Destripador, igual que un Landru, però el punt de partida és molt diferent. S'ha parlat aquests dies del true crime. No, que això parteixi d'un fet real criminal no vol dir que el punt de partida d'aquest sigui el d'un psicòpata. Aquest tio era un sentimental de collons, era una persona amb un fons d'un no desenvolupat, que té aquesta dissociació, que és un pertorbat i que és un malalt, sense cap mena de dubte, però no és un psicòpata, no és un individu fred, pertorbat, calculador.
Però hi ha una diferència, potser, a Carles...
El resultat és el mateix.
Amb l'assassí en sèrie, i és que l'assassí en sèrie, generalment, per unes raons els que siguin, busca determinat tipus de persones.
Sí.
Però aquí ell, que mata és la seva família.
No, mata la seva família. Aquí, o sigui, ja ho és... La sensació que jo he tingut, i en alguna entrevista i en algun que m'han fet i tal, i parlant-ho també amb el Julio i amb el Pere i amb l'equip, quan fèiem el treball de taula i la Bering Storm i tot, jo la sensació que tinc del material del carrer i del cap a on penso que ha anat el treball, hi ha algú de Dostoyevsky a l'aire. Hi ha algú del crimicàstic, hi ha algú que dius, no és un... Raskolnikov, més malament no es pot fer un crim. Hi ha una pulsió de malestar que porta un lloc. El Raskolnikov no s'entrega mai. No el detenen mai. És el policia que li diu, t'entregaràs un dia. Hi ha una qüestió mística i metafísica aquí darrere, molt potent, com Dostoyevsky també dius, no, què és, un boig? Està alterat una persona. El carrer és un observador de l'ànima humana terrible. És veritat, això d'una manera maniquea es podria encasillar dintre d'una història de crim, dintre d'una novel·la policíaca. No té res a veure amb tot això, encara que al final es vulgui classificar i es porti en aquest terreny.
Ja.
Del que parla és de les coses que amaguem, de la capacitat que tenim els humans, del misteri que hi ha entre la veritat i la mentida. I aquest senyor, aquest assassí, funciona una miqueta com a boca expiatori de moltes coses que els humans... Fins a quin punt? On estem els que érem? Quantes capes no li hem posat a les coses, no?
I a més a més hi ha potser l'aspecte aquest de dir tot aquest tipus de funcionament... Doncs realment té aquests orígens que tu posaves al principi,
sí?
De la família...
Sí. I una qüestió també social, perquè ell estava molt enganxat com un nen petit a el que és el tipus de societat en el que vivim, de guanyadors i perdedors. Ell no volia aparèixer com un perdedor. hagués pogut ser sincer i dir, nois, no investigo de l'OMS, no sé, el papa està en paro. No, vivia en un lloc que en riuten d'aquí i els llocs que hem comentat abans, no? Vull dir, no, vivia en un lloc acomodadíssim, un lloc on la gent espera de tu alguna cosa. I llavors ell va caure en aquesta trampa, també. Vull dir que és un personatge que tenia un problema, que és que estava... O sigui, és una persona que no tenia personalitat. No tenia... O sigui, no personalitat, no tenia caràcter.
Caràcter.
Llavors era una mena de zèlic del Woody Allen, no? Ell, quan estava amb una gent, tenia una capacitat de xuclar, es transformava, era un actor prodigiós. Però hi ha un turment terrible en ell. El mentider compulsiu, la mentida va per endavant. Tu llences, és com la petanca, tires la bola a un lloc o la ferradura i has de ser conseqüent amb la mentida que has dit. I això vol dir un patiment, un turment d'Ostoievskià, de voler dir la veritat i de no poder. I arribar a aquests punts.
Quan començava a fer a la taula amb el Julio i amb el Pere, com, de quina manera el teu personatge el volia, o sigui, vau crear el personatge, vau muntar el personatge d'una forma ja inicialment concreta, o es va anar creant en la mesura que anàveu entrant?
En mesura que anàvem entrant, perquè crear-lo d'una manera concreta ens hagués portat a un perill molt gros, que era a construir un assassí. I volíem fugir dels clichés i dels esquemes que tenim una miqueta de, dintre de la nostra cultura, amb coses molt bones i amb coses molt dolentes. Amb la tradició i els esquemes de psicòpates i de pertorbats que hem vist al llarg de la vida, no? I després també amb la classificació que es vol fer en una societat com la nostra d'aquestes coses, no? Programes de true crimes, el sensacionalisme... No, s'havia de construir en base a cada seqüència, amb cada seqüència, amb cada moment de la seva vida, aquesta persona es transforma. Llavors, al contrari, era a partir d'una cosa... Era anar a parar la tragèdia a partir de lo quotidià, a partir de la cosa domèstica, absolutament inofensiva i gens penombrosa. Al contrari, en un ambient d'una clarividència terrible, trobar els boscos aquests del Llura, la foscor, però com a conseqüència d'haver il·luminat una miqueta l'ambient en el qual es va crear això. No era un... No estem parlant d'un ambient fosc el que vivia a casa seva. Al contrari, tot era com molt diàfan, tot era molt ben establert, i de sobte apareix aquesta monstruositat. Quan he nombrat abans el Simenon, que és un referent del carrer. El Simenon té unes converses amb el Josep Pla que l'entrevista als anys 20 en el Simenon, i el Simenon li diu que amb ell el que li interessa és situar el crim en llocs on no passaria mai. Sí. I d'aquí ve la originalitat del
Simenon. Hi ha una diferència substancial entre la novel·la, diguem-ne, negra,
clar,
de Simenon i la novel·la negra de Raymond Chandler.
Clar. Però és, a veure, anant a parar al carrer, les preguntes que es fa al carrer, el conflicte que té el carrer, és un conflicte molt propi de la tradició del seu país, també. Un mateix escriptor de la línia d'un carrer a Amèrica, tot és d'una organització, o sigui, és una societat més manicomial, aquella. És una societat que pots portar armes, per tant, tot això està molt més, o sigui, és molt... Tens un camp de cultiu molt més...
Ara és curiós una cosa, Carles, que dius, això em fa pensar...
Igual els dos de meravellosos, però és molt diferent.
Sí, jo, una cosa curiosa, i és el fet que França, que és el país de la revolució,
sí,
o sigui, que és el país a partir del qual... Doncs,
sí, a partir del qual canvia el món modern.
A la vegada, sí, resulta que hi ha una tradició religiosa,
sí,
amb una força social...
Sí, sí, i uns escriptors catòlics d'una magnitud impressionant. Sí, sí.
Ah.
No, el François Mauriac, el Bernanos, té una tradició de gran literatura i de grans... Bueno, és que, a veure, és que el... En tot cas, quan a vegades parlem de l'Espanya negra i l'Espanya blanca,
sí,
una és més petita que l'altra, l'Espanya Blanca és més petitoneta. Sí, sí. La tricolor allà és més poderosa.
Sí.
I la negra també no és tan poderosa, però hi és. Sí, també sí. Hi ha una França profunda i una França negra.
Sí, sí.
Però, simplement...
I l'actor Carles Martínez, com entoma el personatge?
L'intent d'entomar-lo, abans t'he nombrat el Dostoyevsky, autor que m'agrada moltíssim, i el Carrer utilitza unes paraules que a mi em commouen a l'hora d'acostar-se, intentant acostar-me des de la compassió. La compassió no com a moralina catòlica ni religiosa, sinó...
Humana.
Sí, una espècie d'empatia cap al sofriment d'aquest individu. És com si t'haguessis d'acostar al monstre més horrorós, i aquest senyor ha arribat a un nivell de monstruositat bastant considerable, intentar comprendre'l. No justificar-lo, però sí comprendre'l.
Què tal la reacció del públic a Girona?
La reacció del públic ha sigut meravellosa. La reacció del... Hem tingut ple els 3 dies, però la reacció ha sigut meravellosa. Hi ha hagut moments d'uns silencis. Per què? Bé, perquè és algo que no és còmode. És algo que no és còmode, però tota la història, per lo rocambolesca que és, i sempre des del respecte a les víctimes i a el que això representa, hi ha moments que el mateix horror, el mateix desconcert, pot provocar algun somriure. Que no té res a veure amb la falta de respecte, al contrari, el nerviosisme que pot provocar una situació com aquesta, realment.
Déu-n'hi-do, Carles.
L'equip...
Interès en veure quan es presenta a Barcelona?
Es presenta l'1 de març i, bueno, a part, independentment de l'èxit que hi ha hagut, el procés ha sigut meravellós i l'equip que hi ha hagut és un equip de verdader luxe, gent molt bona, tots ells, molt bons. Molt.
Una gent que té una... Ja... Llarga carrera.
Llarga carrera.
Per una banda, amb un sí. tipus de teatre...
Exacte. Llarga carrera i gran talent i gran generositat. Julio, el Pere, el Damien Basent, etc. L'Alejandro Andújar. O sigui, tot el que ha sigut l'equip tècnic i artístic ha sigut una meravella. I després... El que ha sigut temporada alta i Vitor, doncs és anar a parar amb un aixopluc molt bo.
Suposo que està previst que després de l'estrena a Barcelona girarà.
A veure, en principi, està previst. O sigui, ara hem d'estrenar el Romea, l'estrena a Barcelona, el març, l'1 de març, i després la voluntat és més endavant, a principis del 84, es parlava de fer gira per Catalunya i aquests dies s'ha comentat la voluntat d'anar a Madrid. Perquè això sí que és una història d'aquesta, és una història, som dos, i és una història que jo penso que això pot tenir i desitgem que tingui una vida molt llarga.
Però l'heu de fer en castellà.
Sí, sí, sí. Tal com estem, encara no el sap. Encara hem de... Sí, sí.
Jo entenc, si vosaltres fóssiu...
No ens acceptarien subtítols.
Una companyia sueca...
Sí.
Aniríeu a Madrid, actuaríeu sobretitulat.
Sobretitulat,
i ja
està. Sí, sí. Sí, sí, no, això, això per descomptat.
És al·lucinant, Carles. Que és al·lucinant.
Però Suècia és un estat, i nosaltres encara no.
Encara no.
Andorra, si fóssim andorrans, sí. Potser podríem anar tranquil·lament subtitulats. Perquè com que l'andorrà és un idioma com el formenterenc o com l'ibicenc, saps? Aquests idiomes que n'hi ha molts que jo no els coneixia, no? Hi ha el valencià, el formenterenc, l'ibicenc,
el maltès... El maltès pot parlar...
Exacte. No, però representa que no... El català no es reconeix, però en canvi l'ibicenc sí, el formenterenc sí, el fregatí sí, l'andorrà, es parla ese idioma andorrà, no? Dius, fantàstic, home, idioma andorrà. Vull dir, Andorra pot anar-hi. Tranquil·lament podria anar-hi una companyia andorrana a fer-ho a Madrid i no caldria que ells demanessin subtítols, els hi posarien.
Ai, m'agradaria moltes ganes de veure l'obra, com pots imaginar-te,
sí.
L'adversari. També m'agradaria molt que vinguis aquí a Sant Cugat. perquè quan vaig llegir tota la presentació i tot el que es feia, vaig pensar que, a part del carrer que jo coneixia, vaig pensar que seria potser molt interessant. I l'equip, com deies tu abans, aquest equip, doncs un equip prestigiós, amb una llarga trajectòria, amb una evolució molt bona. Parlem d'una altra cosa, si et sembla.
Sí.
Perquè per favor que em van veure a la televisió amb una obra que partés d'una novel·la, d'un llibre, una novel·la d'un Sant Cugatenc d'adopció com tu, que és el Jordi Lara, gran amic, i que parlava d'en Xirinacs. I tu feies el personatge de l'amic,
el metge,
que l'acompanya fins al lloc on a partir d'aquell moment es produirà...
I que sembla ser, que desgraciadament ho vaig saber fa poc, que l'ha seguit acompanyant. Aquest senyor va decidir marxar d'aquest món, també.
Ah, no ho sabia.
Sí, ho vaig saber fa pocs anys. Va decidir marxar d'aquest món, també.
Ah,
és una cosa... És una cosa
però fa relativament poc, o...?
Fa 3 anys, una cosa així. Aquest senyor va desaparèixer d'aquest món, se'n va anar, també com el Josep... com el Lluís Maria, sí. Vull dir que practicaven aquesta... Bueno, és un mentor i un amic que l'acompanya. Digues.
No, aquest personatge, vull dir, que vas fer tu, responia molt bé a aquest tipus de persona que des de la ciència, definitiva, entén perfectament el que li està demanant.
Sí.
Com et va arribar el personatge? Com...
El personatge... bé, jo em van trucar per fer un càsting i jo vaig anar a fer el càsting pel Xirinacs. Això em va trucar la representant i llavors vaig anar a fer càsting i al final no el vaig guanyar. Però em van donar aquest paper. Vull dir, coses d'aquestes que té el cine i la tele i tal, em van oferir aquest paper, no? Vam anar a filmar, van ser poques sessions, vam anar a filmar en una casa d'allà a vora, allà a la Gran Via, i després vam anar a filmar-ho en el lloc dels fets, el Pla del Pagot, que això és quan et situes a Ribes de Freser, en direcció al Taga, com si volguessis anar a Sant Joan de les Abadeses i a Ogassa, tota aquella zona, en direcció al Taga, allà a dalt, on ell es va, diguéssim que el van deixar allà dalt i es va estirar a terra, va fer les seves respiracions i va esperar, doncs, marxar fins que el van descobrir, doncs, al matí.
I a més, algú que ho va descobrir, en principi, no va dir res.
No, va parlar amb algú. Va parlar amb un pagès. Un ramader que va passar per allà. Van estar parlant un moment a les 8 de la tarda, una cosa així, llavors ell ja es va preparar, diguéssim, i el van trobar, doncs, l'endemà. Clar, la nit va quedar absolutament congelat i bueno.
Has fet alguns personatges, hi ha un personatge que Cambó,
que és Companys. Un
personatge, i Companys, que a més, d'alguna manera, tu ja havies fet el teu primer exercici després de sortir de l'Institut del Teatre de Terrassa.
Sí, sí.
El teu primer exercici va ser precisament...
Sí, fer de Cambó i de Companys.
Uns discursos reduïts o...
Sí.
De Cambó i Companys.
Sí, en base al 6 d'octubre.
Però després vas fer també el paper de Companys.
Sí, per casualitat en la vida, doncs vaig interpretar els últims dies de Companys amb aquella pel·lícula del Carlos Marquès Marcet, i que, per cert, amb Carlos Marquès Marcet després també em va trucar, vaig fer una pel·lícula sobre la mort de Guillem Agulló, aquell nano.
Sí, de la València.
Sí. En aquest cas, el fiscal...
Molt mala llet.
Sí, bueno, alcalde franquista de Manises. Sí. Un individu.
T'haig de dir una cosa, Carles, eh? Vull dir que això és una... El personatge no m'agrada gens, però el feies molt bé.
El fiscal.
Home, clar, perquè tu com a actor has de representar el personatge.
Tu com a actor t'has d'espavilar per representar.
I per tant has de donar al públic, a l'espectador, has de donar-hi la mesura, tal com és el personatge. I el donaves molt bé, el personatge.
Gràcies. Sí, sí.
Altra cosa que no m'agradés el personatge.
Eh?
Altra cosa que no m'agradés què feia el personatge. És una altra cosa.
Ai, ai, quin individu. Sí, sí.
Ja veus que hi ha... Han passat anys i passen anys i passen anys, i a la manifestació, ara que va haver-hi a València també, doncs, la festa, la seva festa gran, i surten igualment, doncs, els grups ultradatants que estan perfectament presents.
Estan absolutament presents. En el cas de, en el cas de la pel·lícula del Guillem Agulló, el primer dia de rodatge, jo no. Jo vaig anar-hi un dia, uns dies després de que comencés el rodatge, vaig anar-hi uns quants dies, una setmaneta allà a filmar. El primer dia hi havien pintades en els rulots del rodatge. Som aquí.
Ja, ja.
Sempre han estat aquí?
I tant.
Bueno, l'estat que tenim és el que és. L'estat,
sí, sí, sí,
del qual desgraciadament encara en formem part, és el que és, i sabem perfectament quina és la sortida única si no volem conviure gaires més anys, espero que siguin els menys possibles, amb tota aquesta situació. Vull dir que hi han sigut sempre. Vull dir, a diferència d'altres nacions, que no es preocupin. Aquí han sigut sempre. Altres llocs poden estar menys amagats, desapareixen un temps, tornen, tal, tal, però aquí han sigut. Han sigut, com es diu, no? Omnipresents.
Omnipresents.
Omnipresent. Això és omnipresent, i l'única manera de no conviure-hi, ja sabem quin és el camí, crec jo. Difícil, però sabem
difícil,
que no, molt difícil.
Perquè,
difícil,
a més a més, com passa sempre amb aquestes coses, no depèn només d'aquí.
No, no depèn.
Sinó que depèn d'altres coses.
Depèn d'altres
coses. I jo, com
coses,
penso que, no sé, per dir alguna cosa, un país com França pugui donar suport a segons què,
sí,
doncs la veritat és que no ho crec. Perquè els francesos ja tenen també una zona, el País Basc francès, i a Catalunya Nord,
sí, sí, sí,
que ja veus tu, amb les escoles en català, en sí, català, ja veus el,
sí,
que passa.
Sí, 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 sí. No, no, però jo em sembla que en aquest sentit, bueno, jo a la Catalunya Nord, per exemple, hi acostumo a anar bastant, hi vaig cada estiu, i ho conec bastant, des de fa molts anys. Allà hi ha coses d'una admirables que no ens les imaginem. El que sí, i en tot cas, el que ha passat aquests anys aquí, jo, el comportament d'ells fa uns anys amb el comportament d'ells respecte a nosaltres ara, et diria que és absolutament oposat. Abans miraven, fa molts anys miraven per sobre l'ombro, ara no. El que passa és que el que sí és veritat és que el nivell d'assimilació de l'estat francès ha sigut molt potent. També perquè algunes coses, mal que ens pesi, com a estat, han funcionat més que aquest d'aquí. I també, en certa manera, també els hi han donat alguna petita compensació. Lo de més no, lo de més. Han sigut implacables. És un estat... Bueno, la qüestió de la igualtat associada a l'unitarisme i a l'obsessió de que moltes llengües són un perill per la unitat nacional, això l'estat veí ho té,
i tant,
ho té molt, molt arrelat, erròniament, però bueno, no sé.
Molt bé, Carles, doncs gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres.
Ara passarem una mica de música i continuem parlant de teatre amb en Joan Iago.
Sí, senyor.
Gràcies i fins a la propera, que sigui aviat, que sigui més aviat.
Que sigui més aviat. Espero,
gràcies,
que sí, ara.
Gràcies.
Espero que sí.
Gràcies.
Vinga, gràcies a tu.
Pretenc fer-me el graciós ni fer bordades com un gos bela. Si sóc aquí cantant avui, podria ser per poder dir bela. No he treballat mai, és veritat, no pas per això sóc més honrat. El camí sempre del mal.
Merda!
Incomunicació parcial, superlimitació total.
Merda!
Situacionisme integrat, voldria geure en un bon prat.
Merda!
Animals desapareguts, dissecats per ser vistossuts.
Merda!
Pol·lució, miasmes i fum, prem el botó i farà pum.
Merda!
La política i la raó i el dret de colonització.
Merda!
Tingues present, forrat banquer, que t'envio a tu també a la merda. Hi ha tanta nota que fa cridar i encara ens ordenen callar.
Merda!
Doncs acabem la festa en pau. Ave Maria, adeu-siau.
Merda!
Doncs acabem la festa en pau. Ave Maria, adeu-siau.
Merda!
Doncs acabem la festa en pau. Ave Maria, adeu-siau.
Merda!
Estàvem escoltant una cançó de l'en Quico Pi de la Serra, que el títol és molt descriptiu perquè es titula Merda. I per què ho han posat? Ho han posat perquè podem parlar amb una persona que és l'autor d'una obra que es titula De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda? I es representarà aquesta obra el diumenge a la tarda, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori de Sant Cugat. I tenim en Joan Llago a l'altra banda del telèfon, a l'altra punta. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, jo estic molt bé. Una mica emmerdat, aquesta és la veritat.
Bueno, emmerdat no sempre és necessàriament dolent, no? Emmerdat en coses bones, o què?
Emmerdat en el bon sentit. Jo quan vaig preparar el posat en la música prèvia a la conversa, doncs vaig recordar aquesta d'en Quico Pi de la Serra, que ja saps que el Quico no té cap problema en dir segons quines coses, i em sembla que vosaltres no. Tampoc. La calòrica no. Tampoc té problemes en dir segons quines coses.
No, sempre que les diem des de la comèdia, que és el nostre llenguatge, per criticar, per denunciar i per intentar millorar la societat, doncs no tenim cap problema en cap paraula.
Perquè la veritat és que m'agradaria que ens diguessis i que diguessis als oïdors de què tracta, de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.
Ah, de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda? És un projecte amb el que nosaltres volíem parlar sobre l'emergència climàtica i molt concretament sobre el negacionisme climàtic, sobre què porta a moltíssima gent que a vegades crida inclús de la comunitat científica, ben documentada, gent intel·ligent, llegida, a negar el que sembla que és una evidència, que la humanitat, el planeta Terra, les nostres societats s'enfronten a un problema sense precedents. Aleshores, investigant sobre aquesta qüestió, fent comèdia sobre aquesta qüestió, hem acabat fent una obra que jo crec que parla sobre tots els negacionismes, parla sobre aquesta funció de la ment humana que ens porta a dir no pot ser, això és impossible, m'estan enganyant. I és una comèdia amb molts elements, amb moltes trames, amb molts personatges, amb molta bogeria, amb molta velocitat, amb molta merda, que aborda aquests temes. Sí.
De fet, vosaltres, la Calòrica, que va començar com un grup que havíeu coincidit a l'Institut del Teatre, ja fa 12 anys que esteu en marxa.
Sí, efectivament vam fer un treball de final de curs junts, quan érem estudiants. Vam veure que ens enteníem, que treballàvem bé, que compartíem un humor, jo crec que aquesta és la qüestió més important, i una manera d'entendre la feina des de la col·lectivitat, des de el mimar tots els aspectes del fet escènic i intentar cuidar-ho tot i fer-ho tot amb cura i amb idea i amb intel·ligència. I mira, després de la primera em van fer una altra, i després em van fer una altra, la cosa ens ha anat bé, i després de molts esforços, pues aquí estem, 12 anys més tard.
Home, jo penso que teniu, per exemple, Fairplay, que va venir aquí a Mirasol, el Teatre de Mirasol d'aquí a Sant Cugat, va obtenir un premi Max, per tu, perquè era autor revelació, i després també l'espectacle revelació, i era, diversos premis més, o sigui que vol dir que aquest tema de l'humor portat, aquesta, diguéssim, denúncia de determinades coses, però a través d'un llenguatge com el de la comèdia o d'un llenguatge humorístic, arriba més a l'espectador. Tu creus que si ho presentéssiu d'una forma dramàtica?
Jo penso que hi ha un espectador que té ganes de comèdia, que té ganes de riure, que se sent empoderat pel riure, que per mitjà de la rialla doncs guanya força, sortim més poderosos de la sala. I crec que aquests espectadors ens han acompanyat molt al llarg de la trajectòria i han connectat amb les coses que nosaltres fem, com suposo que hi haurà altres espectadors que hi connectin menys. Nosaltres, per altra banda, sempre diem que no fem comèdia perquè hem decidit fer comèdia. Nosaltres fem comèdia perquè és la nostra manera d'estar a la vida, de fer les coses, Disculpeu que passa una moto, d'abordar el tema, i jo crec que fem comèdia perquè no sabríem fer-ho d'una altra forma. Som persones que quan assagem, quan fem reunions, quan treballem, estem fent el burro tota l'estona, estem fent-nos bromes, i és la nostra manera d'aguantar les coses difícils que ens passen com a individus i com a societat, i d'abordar-les i de plantar-los cara.
Creus que la reacció del públic davant d'aquesta manera, d'aquesta forma de fer teatre, la reacció del públic és diferent segons la generació?
La veritat, sempre li donem moltes voltes a aquest aspecte abans de començar els processos i sempre diem: ai, potser estem fent una obra massa generacional, potser la gent més jove o la gent més gran no hi connectarà, i gairebé sempre ens emportem sorpreses, i tinc la sensació que un cop i un altre subestimem sobretot l'humor de la gent més gran que nosaltres. Moltes vegades pensem: ui, potser l'espectador que tingui més de 60 no connectarà amb el nostre humor perquè li semblarà massa no sé què o massa no sé quants. I tu mateix acabes de portar l'exemple del Quico Pi de la Serra. Vull dir, a vegades ens pensem que l'humor més cacofònic, més directe, ens l'hem inventat als joves, i això no és així. Vull dir, de comèdia n'hi ha hagut sempre. Els ocells, que és una de les últimes obres que hem estrenat, està, evidentment, basada en la comèdia d'Aristòfanes, una obra escrita fa 2.500 anys.
Sí.
Vull dir que la comèdia no és patrimoni de ningú ni és propietat de ningú. I crec que tothom, amb qualsevol edat, pot connectar-hi.
No, jo t'ho deia perquè hi ha aquest tipus de reacció a vegades, davant, per exemple, doncs, davant del títol de l'obra, que hi ha un tipus de reacció que pot ser de dir: hosti, què diu aquí, no? O sigui, i aquesta pot ser una cosa que freni, doncs, aquesta persona. Jo t'ho dic perquè penso que aquí és interessant que aquest comentari que tu fas, de dir l'humor com es feia segons quines èpoques, fa això 2.500 o 3.000 anys, no ha canviat, perquè de fet la mentalitat humana continua sent la mateixa. El que ha canviat serà la tecnologia, però no la mentalitat dels humans.
Absolutament. Nosaltres estem, la veritat, no podem estar més que agraïts per l'abraçada i la rebuda que hem tingut del públic de totes les edats i a molts llocs. Vam estrenar aquesta obra al Teatre Nacional. És veritat que en confinament i encara amb les platees al 50%, però vam omplir la sala tant com podíem omplir-la. Després vam fer el Poliorama a Barcelona i vam tornar a omplir la sala. La setmana passada vam arrencar la gira Granollers amb el teatre ple, i ara tenim l'Auditori de Sant Cugat ben ple també. Que em sembla que no queden moltes entrades per la funció d'aquest diumenge, i això la veritat és que ens fa molt feliços. Aquesta sensació de que hi ha un espectador que ha connectat amb les coses que fem, que li sembla que són importants, que li sembla que són divertides, que li sembla que són oportunes, i no podem més que estar agraïts i donar això, les gràcies per acompanyar-nos.
Així com a Fairplay hi havia una diguéssim, un tipus d'actuació que centrava en un aspecte central i llavors el públic podia quedar al voltant, amb el cas d'aquesta obra que veurem el diumenge aquí a Sant Cugat, és més a l'italiana, és a dir, és més a l'escenari, no hi ha cap problema en aquest sentit, de visió, no, d'entrada, de participació del públic, vull dir.
Sí, efectivament és una obra a la italiana, a l'escenari convencional. Diguem que la calòrica intentem que cada espectacle sigui un repte per nosaltres mateixos. En el cas de Fairplay va haver-hi la idea de treballar quatre bandes, de centrar l'acció en una taula i de fer que els actors i les actrius pràcticament no s'aixequin de la taula. En el cas del que parlem, ens hem ficat en un jardí distint, que és el de la videoprojecció. La nostra obra té com una estructura de documental, el 90% de l'obra és escènica, diguem, i els actors i les actrius a l'escenari com una obra de teatre normal, però també hi ha vídeos projectats que són els mateixos actors i actrius, i aleshores aquí vam haver de fer un treball cinematogràfic que per nosaltres era la primera vegada i la veritat és que en vam quedar molt contents, ens ho vam passar molt bé fent-ho i creiem que va quedar molt bé i que recolza el llenguatge de l'espectacle i fa que l'obra s'entengui millor, arribi millor, sigui més divertida. I diguem que el gran repte ha sigut aquest. I la gran diferència, la gran novetat, o sigui, qui no hagi vist aquest espectacle veurà la calòrica fent una cosa que no havia vist mai. Però sí, el públic seu a la platea de manera convencional.
Perquè esteu començant la gira, o començat, deies que havíeu estat a Granollers.
Serà la segona funció, la de Sant Cugat.
La segona. I quina durada té la gira?
La gira acabem a principis de desembre. No t'ho diria la memòria, però crec que en total farem unes 12, 13, 14 funcions.
Déu-n'hi-do, Joan, és interessant.
Sí, són moltes, estem molt contents.
És interessant, sí, perquè jo penso que efectivament un dels problemes que pot haver-hi a vegades, jo em queixo sempre del Nacional, perquè jo dic que és el Nacional de Barcelona, perquè pràcticament no gira.
Sí, de fet, per nosaltres és importantíssim, perquè nosaltres no treballem per l'espectador de Barcelona, no treballem per l'espectador de cap teatre en concret, nosaltres fem els projectes amb la voluntat, amb la idea de que arribin a la gent, i a la gent vol dir el màxim de gent possible. Aleshores, tenir l'oportunitat de desplaçar-nos fins a les poblacions i poder treballar, a més, en grans teatres, no? com és l'Auditori de Sant Cugat, on no havia treballat mai, doncs per nosaltres és un enorme plaer. L'obra tornarà a Barcelona per les festes de Nadal, durant l'última setmana del desembre i sembla que fins al 8 de gener, al Teatre Borràs, que també és un gran teatre i també ens enfrontem a un repte nou, però estem molt contents d'escalfar motors amb aquesta gira.
Doncs jo penso que és molt interessant que tingueu aquesta perspectiva i, a més, suposo que ja deveu estar ja pensant en una altra obra.
Sí, tot i que ens ho plantegem una mica a més llarg termini, perquè la veritat, i això una vegada més, estem molt agraïts i molt satisfets, estem molt ocupats explotant els espectacles anteriors, o sigui, entre la gira del que parlem, Els ocells i Fairplay i La feíssima enfermedad, vull dir, els espectacles dels últims dos anys de la calòrica ens estan donant molts bolos, estem actuant molt i això fa que tinguem menys temps per crear.
Joan, moltes gràcies per estar aquí. Joan, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ja el temps sempre ens mana. Sempre ens mana i estem a punt ja d'arribar i de tancar el programa. El diumenge estarem allà per veure l'obra, aquesta obra que ens diu amb el seu títol bastant, però jo tinc ganes de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, sigui alguna cosa més que una crida com es fa aquest pensament de dir... Anem al tanto que les coses no van bé.
Clar.
Gràcies, Joan.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a la propera.
Que vagi molt bé.
Gràcies, adéu. I ja no tenim més temps, gairebé més temps per poder dir res. En què? Ens queden dos minuts I direm, per exemple, que és una cosa molt interessant que sapigueu, i és que avui es fa la inauguració del Festival de Poesia i que el diumenge a la nit, en la cafeteria del Teatre Auditori, torna el jazz cada diumenge a partir de les 8:45. I aquest diumenge començarà amb el Jaume Llombart Sextet, que és en la música que us deixem. Adeu, fins la setmana vinent.